nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
9 i un minut a la Catalunya, a l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu al programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Des de les 8, el Barça s'està jugant el partit corresponent a la 6a jornada del top 16 de l'Eurolliga, penúltima jornada de la primera volta, i en aquests moments, en el tercer quart, 6 minuts per acabar, els homes de Xavi Pascual perden per 45 a 39 a la pista del Bamberg. Encara resten uns 14 minuts per endavant i el Barça els hauria d'aprofitar per remuntar com sigui, per no despenjar-se dels llocs capdavanters d'aquest grup F. I a tot això, el Real Madrid demà divendres tornarà a jugar al Palacio de los Deportes, 6a jornada del top 16, 5è partit dels blancs a casa seva, un partit que arriba en una setmana convulsa pel cas Slaughter. Avui a Pablo Laso li han preguntat sensacions sobre el cas Slaughter. Ha tirat pilotes fora.
Pues hombre, mis sensaciones que mañana tengo un partido bastante importante. No te puedo decir más que eso. Soy entrenador y ahora mismo lo único que me preocupa es el Baskonia mañana y el Estudiantes el domingo, y tengo un fin de semana bastante repleto.
Doncs tot d'una escoltareu les preguntes i les respostes de Pablo Laso. De moment, però, queda clar que a Madrid millor no parlar del cas Slaughter. Això és Bàsquet al Dia, amb el Mario Ramírez i el José Matos és al control, l'Alejandro Gaitán a la redacció i el Xavi Pagán a la producció.
Gràcies, Òscar.
9 i 3, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Òscar Merino. I feel nice, you look nice. Nor volta majana, I'm on a penja bas. Don't think twice.
Doncs des d'ara i fins a 2:15 estarem molt pendents del que faci el Barça a Alemanya, a la pista del complicat rival que és el Bamberg. Com diu Pascual, cada partit és una final. Amb el d'avui són 9 els que queden d'aquest top 16, però després de perdre a casa contra el Baskonia, el Barça avui ha de reaccionar si vol tornar a deixar les coses al seu lloc. I de moment no reacciona. El Barça perd 48 a 41. I demà divendres, a partir de 9:15, al Palacio de los Deportes, Real Madrid-Baskonia. Pablo Laso.
El Baskonia es un equipo, para mí, que juega muy agresivo, que está jugando a un gran nivel. Viene de ganar en el campo del Barcelona, haciendo un gran partido, y para nosotros sabemos que como todos los partidos del top 16, tienen una gran importancia y bueno, pues aunque se está viendo que en el grupo pues al final hay que ganar partidos, independientemente sea en casa o fuera, pues el ganar en casa te da probablemente más confianza y más seguridad en poder intentar estar en la pelea por entrar entre los ocho mejores desde el primer día.
I el de demà és un partit que arriba d'una setmana marcada per l'escàndol dels passaports falsos que protagonitzen Marcus Slaughter i Andy Panko, jugadors de Madrid i Fuenlabrada, respectivament. Avui a Pablo Laso li han preguntat fins a tres ocasions. I en totes tres, el tècnic blanc no ha parlat del cas.
Pablo, preguntarte por tu sensación, sobre todo este lío que ha salido de tema de pasaportes, de Marcus y tal. No sé lo que te parece.
Pues hombre, mi sensación es que mañana tengo un partido bastante importante. No te puedo decir más que eso. Soy entrenador y ahora mismo lo único que me preocupa es el Baskonia mañana y el estudiante es el domingo y tengo un fin de semana bastante repleto.
¿Te molesta que haya gente que esté poniendo en duda los títulos del año pasado?
Es que tengo partido mañana. Es que ahora mismo los títulos del año pasado no me hacen nada para ganar mañana, que es realmente lo que me interesa. No pienso tanto en los títulos del año pasado. Tengo un partido de Euroliga dificilísimo mañana y ahora mismo eso no está en mi cabeza.
¿Y que ensucian el nombre del club?
Pues hombre, esto... Yo sigo pensando que el club se puede... Los nombres se ensucian o se desensucian. A mí esto no... Yo soy entrenador. Me dedico a entrenar, a intentar ganar mañana. Y si mañana ganamos, pues el Real Madrid seguirá siendo igual de fuerte.
Doncs això és tot el que ha dit Lasso sobre el cas Slaughter. Un excompany seu, Sergi Llull, també li han preguntat avui al Menorquí i també desvia el tema.
No sé si esto que habéis hablado del caso de Slaughter... Lo del pasaporte, ¿qué piensa el vestuario de esto?
Bueno, eso es algo que a nosotros no nos incumbe, ¿no? Nosotros estamos centrados en el partido de mañana, sabemos que va a ser un partido muy duro contra un gran rival y estamos centrados en preparar ese partido y lo que se hable fuera no nos importa demasiado.
¿Lo mismo se ha sentado mal que pongan en duda los títulos del año pasado?
No.
¿Y el mismo tú colgaste una foto en Twitter con todos los trofeos?
Sí, pero no tenía nada que ver con eso. La foto era porque estaba en el Tour de Bernabéu y quería pues compartirlo con los aficionados. Yo creo que lo que hicimos el año pasado es algo histórico, una temporada perfecta y estamos orgullosos de lo que hicimos el año pasado.
Doncs això ha dit avui Llull sobre el cas Slaughter. 9-6, marxem a Madrid. Abans passem ràpidament per Alemanya perquè el Barça perd 50-41 a menys de 4 minuts per acabar el tercer quart, perd de 9 punts i ataca... O atacava el conjunt alemany, el Bamberg, perquè acaba de robar la pilota al Barça a l'as. Estem a Madrid. Javi Rodríguez, compañero periodista de Planeta CB, muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal todos?
Semana complicada esta, imagino, en el Madrid por el caso de los pasaportes falsos, ¿no?
Bueno, la verdad es que el Real Madrid no se ha pronunciado ni para bien ni para mal. Hay silencio absoluto, como habéis podido observar de la rueda de prensa de Lasso, tanto como de Llull. Se mantienen completamente al margen de todo lo que se está moviendo. Y la cosa podría haber sido mucho más complicada si el bueno de Slaughter no se hubiera ido a dar a falta a todos. Ahí sí que se hubiera alterado el equilibrio del equipo. El Real Madrid mantiene un hermetismo total. Personalmente, ya esto es una opinión mía, creo que debería haber sacado una nota o haber dicho algo, pero prefieren mantenerse completamente al margen. Y sí se piensa que van a presentarse también como acusación particular. Vamos, tipo como lo que ha hecho Barcelona, ha hecho ACB o va a hacer la selección de baloncestistas profesionales.
Sí, sí. De hecho, se ha publicado, ¿no?, que Madrid se va a personar en la causa.
Sí. Todavía no hay nada oficial, pero la primera idea es que sí se van a personar. Se van a personar porque, en principio, tienen que partirse de la idea de que el Real Madrid parte, en este caso, como, digamos, entre comillas, como engañado en esta operación. Aquí, quien parece que la responsabilidad debería ir sobre todo... siempre hablando de presuntos, como siempre, sobre la agencia que emite ese tipo de pasaportes, que según el documento presentado por La Vanguardia es falso a todos los efectos, uh-huh. Aparte de la duplicidad de número, que eso ya salió en su día, que con el tema de Andy Panku, que cuando salió pues el Real Madrid rápidamente dio de baja a Slaughter, que supuso que Campazzo se quedara fuera de jugar los playoffs, y ahora pues evidentemente hay una causa penal abierta porque es un delito de falsedad documental como tal. O sea, estamos hablando de penal de entre, me parece recordar que entre 6 meses y 2 años de cárcel.
¿A ti qué sensaciones te da todo esto?
A mí me da la sensación de que esto es algo que se lleva haciendo tanto tiempo que ya ni nos acordamos. Y realmente creo que era ya hora de que se pusiera las cosas como deben ser. Es decir, salió... Este año sabes tú que salió lo del Comité Superior, Consejo Superior de Deportes para evitar lo que se estaba haciendo con los pasaportes Cotonou, y aquí entra todo el mundo. O sea, aquí entra todo el mundo desde el Real Madrid, que es el que le ha tocado ahora, como entró al Fuenlabrada, como en su día pudo haber entrado el Barcelona. Es decir, todo el mundo pues se ha aprovechado, yo creo que en una situación que más que ilegal parecía que estaba en un limbo legal, de decir, bueno, pues aquí yo te puedo hacer un apaño para que tengas un pasaporte, pero lo que no, lo que yo creo que nadie puede esperar es que realmente es que ese pasaporte fuera falso. Yo me acuerdo de mirar hasta antecedentes, no me acuerdo de qué jugador, pero de antecedentes de que tenía una tatarabuela que servía para que a ti te puedan expedir un pasaporte de otro tipo. Ahora, la cosa es muy diferente. Aquí lo que estamos hablando es de que un señor que no tiene ningún vínculo con esos pasaportes que son muy famosos, pues que se le ha emitido un documento falso como tal.
Pero yo te diré más. Yo creo que la gota que colma el vaso es que coincida en número el pasaporte de Slaughter con el de Andy Panko. Si el número no coincidiera, bueno, no hubiera pasado absolutamente nada.
Efectivamente, ya que haces una cosa, macho, que encima es una chapuza de la leche. Es decir, dos tíos que tienen la misma representante, que tienen la misma agencia y que se les ocurra emitir un pasaporte con el mismo número, no, como bien dices, eso yo creo que hubiera quedado, pues como otros muchos casos,
sí, exacto.
Pues efectivamente, pues ahí perdido. Pero claro, la duplicidad ya, eso sí que da un salto de la leche. Ahora, a mí lo que me asombra es que nadie compruebe esa veracidad. Es decir, parece que ha tenido que pasar eso para que alguien se mueva a una embajada a pedir que esa documentación sea auténtica. Es decir, tú presentas esa documentación en la Federación Española, que es la que da el visado, que muchas veces se dan palos a la CB, pero el que tiene que autorizar ese visado o ese pasaporte es la Federación Española. Y la Federación Española no se le ocurre, con todos los casos que ha habido, preguntar si ese pasaporte legal, si no, tal. O sea, él lo ve y, bueno, como cuando tú presentas el DNI en cualquier lado, te lo dan por válido. Pues sí, supongo que será una cosa parecida.
No sé hasta qué punto crees que le puede pasar factura esto al Madrid, si le pueden retirar o no. ¿Sería un error o no que le retiraran la Liga y la Copa de la temporada pasada?
Yo creo que todo depende del grado de culpabilidad que se le demuestra al Real Madrid. Si el Real Madrid fue, digamos, engañado en esta operación, digamos que fue un tercero así de estos de buena fe, de que tú presentas la documentación, la presentas, la ACB y la Federación lo autorizan, yo creo que no tiene que haber ninguna responsabilidad a efectos deportivos ni a efectos de ningún tipo. Ahora están surgiendo nombres, porque ahora, pues, fíjate, ahora supongo que el tema de que si Hugo López, que si Richard Enguema,
sí.
Es decir, yo creo que la historia va para largo. Yo, sinceramente, creo que no va a haber ningún tipo de, para lo que se refiere al Real Madrid, ningún tipo de responsabilidad ni deportiva ni penal.
Y los jugadores, veremos, si acaban pagando los platos de tanto tiempo llevándose a cabo estas prácticas,
No, eso sí, yo creo que aquí quien va a perder son los jugadores, evidentemente, los jugadores y toda esa gente. Yo te digo, sinceramente, que yo creo que el Lauter, y esto es de cosecha mía, le dijeron, oye, mira, que tengo aquí la posibilidad de esto, pues venga, vamos para adelante.
Uh-huh.
Ya no te digo si se lo dijeron diciendo que tenía un antepasado en no sé dónde,
sí.
O que no lo tenía. Pero vamos, ya sabes tú, pero esa gente son lo que fíjate, han colocado a este en la Liga China por 45 millones de euros, al del Atleti, pues fíjate, lo que puede sacar.
Veremos qué pasa. Estáis avisados, ¿eh? Baskonia viene a ganar en su pista al Chesca y en el Palau, o sea que mañana, ojo, ¿eh?
No, pero ojo, menudo pedazo de equipo que tiene Baskonia, va a una baja de Sengueira, así que le va a hacer un poco de daño. Y el Real Madrid, que ya cierra su ciclo de partidos en el Palacio, con lo cual tiene todavía una necesidad más perentoria de ganar, porque ya a partir de ahí empieza el Tour. Ya le tocan cuatro seguidas fuera de casa.
Sí, sí. A ver qué pasa. El Barça, por eso, pierde. Falta un acaba tal Tarsecuar, ahora pierde de 3. 53-50 la pista del Bamberg. Ojito con el Barça.
Pues nada, Bamberg tiene su peligro, ya te digo. O sea,
sí, sí.
Por aquí ya lo hemos sufrido.
Javi Rodríguez, compañero de Planeta CB, un placer y muchas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros. Hasta luego, un abrazo.
I per cert, sobre el Madrid-Baskonia de demà al Palacio de los Deportes, Lluís sap de la importància d'aquest partit, més sabent que després, com comentava ara Javi Rodríguez, hauran de jugar fins a 6 partits fuera de casa.
Sí, para nosotros es vital, ¿no? Creo que, como has dicho, es un partido en casa, un partido contra un equipo que lo está haciendo muy bien, viene de ganar a CSKA y al Barça en el Palau, entonces vamos a tener que estar muy concentrados, salir muy duros desde el principio y ganar este partido en casa para no tropezar más en el Palacio.
I des de Vitoria escoltem ràpidament el seu tècnic del Baskonia, Velimir Perasovic.
Es un equipo que ahora está jugando mejor baloncesto de la temporada, que ha recuperado jugador importante para ellos como Llull y con la incorporación de todos los nuevos jugadores que, que han llegado, que se están adaptando muy, muy fácil y bien, pues es un equipo temible otra vez.
I abans de tancar amb l'Euroliga masculina, Alejandro Gaitán, bona nit.
Bona nit.
Fem un ràpid repàs als enfrontaments d'aquesta sisena jornada del top 16 perquè tenim resultats definitius.
Sí, tenim un al grup E, el CD Vita ha perdut 60-78 davant Panathinaikos. En joc de Rusafaka, Estrella Roja i Unicaja o Lokomotiv Kuban, a punt d'arribar al descans. Unicaja guanya 30-23 d'aquest grup E. Per demà queda Anadolu Efes Fenerbahçe a 7:45. I del grup F, del grup del Barça, en joc només el partit entre el Bamberg i el Barça Lassa, ara mateix 55-50, i per demà queden els altres tres partits. Salgiris CSKA a 7:45 i Real Madrid Labora el Cucha i Olympiacos Khimki a 7:45.
Una pausa i anem amb l'Eurolliga femenina, perquè l'Unis Girona segueix amb opcions de seguir viu a Europa després de derrotar ahir el vigent campió d'Europa.
Òscar Merino.
Tiene apretar para evolucionar.
Bàsquet al dia.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs ahir l'Unis Girona necessitava sí o sí la victòria per seguir viu a Europa, per seguir amb opcions de classificar-se pels quarts de final de la Eurocup, la segona competició continental. El problema és que ahir l'Unis Girona tenia al davant el Praga de Laia Palau i Marta Xargay, vigent campió d'Europa. Doncs després de marxar al descans, guanyant per 19 punts de diferència, que van ser 24 durant el transcurs del tercer quart, amb un 46-22, l'equip català veia com el Praga remuntava el partit amb un 2-27 de parcial, que deixava un 48-49 en els darrers instants de partit. Al final, però, un triple de Jordana i un rebot en atac més cistella de Nisevic deixava la victòria a Fontajau. Històrica victòria davant del vigent campió d'Europa. Miguel Ángel Ortega, tècnic de l'Esparts de l'IF Unis Girona.
Hem que valorar això, no? O sigui, juguem de tu a tu a tothom. I això és el que més orgullós estic, no? Que on anem, anem de tu a tu. I els dissabte juguem contra un equip que tothom d'extremament sàpiguem que té 6 jugadores de la NBA. Nosaltres no tenim ninguna, però guanyarem, eh? Home, això guanyarem segur.
I ara el proper dimecres a les 7 de la tarda a la pista del Tango Burges, l'Unis Girona jugarà la classificació pels quarts de final de l'Eurocup. L'equip gironí depèn d'ell mateix, però necessita guanyar per un mínim de 10 punts de diferència.
Seria molt bonic, no?, jugar a l'Eurocup. Seria molt bonic, i per què no? Jo crec que ara mateix la gent té l'espíritu, la intensitat, les ganes, la fe per anar a qualsevol puesto. Ara, això sempre pot passar qualsevol cosa en un partit, no? Però jo ara vaig a qualsevol puesto, me puedo presentar con mi equipo.
Doncs dimecres vinent, l'Unis Girona té una gran final a la pista del Burges, que li pot donar el passaport pels quarts de final de la Eurocup. Abans, però, aquest cap de setmana tenim la 54a edició de la Copa de la Reina. Dissabte obre el foc un Perfumeries Unis Girona a les 12 del migdia. En parla el tècnic Ortega.
El favorito normalment sempre guanya, o la majoria de les vegades. Por lo tanto, vamos como favoritos, anem como favorits, ¿de acuerdo? Anem a por ellas. Ja va la test de plorar, si s'ha de plorar. Però anem a guanyar. Anem, no anem dient que bueno, que sempre és un poc, que si no sé què. Tonteries. Vamos a comernos, a intentar. Ellas también no nos dejarán, ¿no? Y farem un partido en buena lid, lucharemos ahí a tope por defender nuestro equipo y guanyar la Copa.
I el Perfumeries Avenida, rival de l'Uni en les semis, arribarà a la cita després de perdre ahir a l'Euroliga 4-9-6-2 davant del Galatasaray. En la darrera jornada, l'equip de Salamanca jugarà el passi als quarts de l'Eurocup davant del Dinamo Kursk. I si la primera semifinal de la Copa serà el Perfumeries Avenida Unis Girona de dissabte a les 12, la segona jugarà a les 5 i enfrontarà a Conquero amb l'equip anfitrió, el Guipúzcoa, un Conquero que no passa per un bon moment econòmic, deu diners a la plantilla i les jugadores s'havien plantejat no anar a la Copa. Finalment, però, club i plantilla han arribat a un acord. 9 i 19. Jugadora del Conquero, Lucy Pascua, bona nit.
Hola, bona nit.
Queden menys de 2 dies per l'inici de la Copa, però la disputa de les semifinals, el dubte era saber si el Conquero, que travessa problemes econòmics, disputaria o no la Copa, i finalment la situació s'ha pogut redreçar, no?
Sí, finalment està tot en tràmit d'arreglar-se, no? I ens han donat una solució i tot l'equip sense viatjar a Donosti a jugar a la Copa, no?
El club us deu un parell de mesos.
Sí, 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 ens havia de sembra i van haver uns problemes, van sortir unes coses i, bueno, estaven una mica intranquil·les les jugadores i, bueno, s'han assegurat que es cobrarà tot i hem cregut amb ells.
Mm-hmm. És a dir, que encara no heu cobrat el que us deuen, però sí que confieu en la paraula del club i espereu que aquestes paraules es tradueixin ràpidament en fets.
Sí, 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 bueno, el pagament de sempre ja està en tràmit i ja ho sabem. I esperem que tot es solucioni el més ràpid possible, no? I llavors jo crec que l'equip, com és un equip molt responsable i som molt professionals, doncs es va decidir que ja des de dilluns es començaria a entrenar per la Copa, no? Perquè creient amb la paraula d'ell, no? I, bueno, l'equip ja està entrenant des de dimarts i preparades i mentalitzades per jugar a la Copa des de dimarts.
I amb la teva experiència, amb la teva trajectòria, que ara t'hagis de trobar en una situació com aquesta una mica desagradable, no?
Sí, sí, bueno, sempre més he viscut un parell de situacions o unes quantes, o sigui, més de les que m'agradaria dir, però és, no és agradable trobar-te en aquesta situació per les companyes, sobretot quan s'està fent... Que si estigués fent malament el treball, també tindríem el dret, no? Però, bueno, si s'està fent el treball perfecte, doncs encara estàs en pitjor situació, no? I mai és agradable, però són coses que jo crec que tenim tot el dret a demanar. I com s'ha fet, no? I s'ha fet d'una forma molt correcta a tothom i estic molt orgullosa de les companyes, no? Com han reaccionat a tot.
Molt bé, i aneu a la Copa per totes, no? Després del que va succeir la temporada passada, la Copa 2015, veu arribar a la final i us veu quedar amb la mel als llavis.
Sí, sí, l'any passat va ser tota una sorpresa per tothom, no? Perquè vam anar a la Copa i ningú, bueno, primer, jo crec que potser ningú s'esperava, no? I després ningú s'esperava que guanyéssim a Girona. I, bueno, ho vam aconseguir després d'una pròrroga i jo crec que després la gent no s'esperaria que li plantessin cara a Perfumeria Sabenia com li vam plantar, no? I va ser... Per ser la primera Copa va ser superpositiu tot i la gent té moltes ganes, no? Perquè aquest any, pues, l'any passat eren com una mica les pobres de la Copa, no? Una mica les pobrecites, no? Que anàvem una mica a veure què passava. Com a premi, ja teníem la Copa com a premi i ningú s'esperava que rendíssim com hem rendit, no? I, bueno, aquest any pues, ja és com una mica més de pressió, no? Mm-hmm.
Doncs el que està clar és que Conqueror sí estarà a la Copa, que es disputa aquest cap de setmana, aquest dissabte i diumenge a Sant Sebastià. Ho deixem aquí. Lucy Pascua, gràcies per passar-te pel Bàsquet al Dia i esperem que no tingueu més problemes econòmics amb el club, eh?
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
A Ràdio Estel... Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Set minuts per tancar el programa. Hem d'anar amb la NBA abans del Barça-Lassa, que està fent un partit, Alejandro, dels pitjors...
Dels pitjors de la temporada.
De la temporada.
Sí, queden 5 minuts per arribar al final. El Barça, que perd 60-54 a la pista del Bruce Basket.
De 6 per el conjunt de Xavi Pascual, les 5 minuts, 8 segons per acabar el partit. Home, NBA al Bàsquet al Dia, Adri González. Hola, Adri, bona nit.
Què tal, bona nit.
No et preguntaré pel Barça-Lassa, però sí per un tros de jugador que aquesta matinada ens ha tornat a fer les meravelles, com és Stephen Curry.
I déu-n'hi-do, és que ja no sabem exactament per on pot sortir. Portava uns partits no massa bé, pràcticament sense arribar als 15 punts, el qual doncs és sorprenent, no? I lògicament no havia de compensar una actuació d'aquestes que és empatjada. 51 punts, 11 triples, 7 triples només al primer quart, 36 punts al descans, amb 13 de 14 en dins de camp, un altre destesa de Stephen Curry. Lògicament els Warriors doncs, van guanyar, 134-121 al camp dels Wizards. I molt a prop de batre el rècord de Tony Marshall i de Kobe Bryant, amb 12 triples. La pregunta no és si ho aconseguirà, la pregunta és quan ho farà, perquè realment estem segons dos que ho farà. farà quan vulgui, realment. Una nit d'aquestes màgiques, doncs, on pot anotar pràcticament el 50-60% de tirs, és molt factible que ho faci. I veurem, veurem fins on arriba aquest rècord de tirs de Curry, que jo estic, doncs, com deia, molt segur que al final acabarà superant de llarg.
Mm-hmm. Uns Warriors que van 45-4 igualant la millor marca, no?, la història de la NBA.
Sí, veurem. Jo no em vull mullar, perquè realment als finals de temporada de NBA sabem com són, sabem que doncs, com els Warriors doncs, aprofitarà doncs, els darrers partits, sabent-se ja el guanyador de la conferència oest, i per tant, més motiu per relaxar-se. Aquests partits doncs, per rotar, deixar Curry, deixar Thompson, deixar doncs, els jugadors més importants a la banqueta, o fins i tot doncs, que no juguin massa minuts, i llavors aquí veurem si realment els suplents donen la cara i poden allargar aquesta ratxa de victòries fins al rècord dels Bulls, o si al final, doncs, malauradament, no aconsegueixen igualar-lo, no? Uh-huh. Depèn d'això, de com es prenguin al final de temporada.
Més coses. Aquesta matinada, victòria dels Timberwolves a la pista dels Clippers.
És interessant, no?, perquè han jugat dos partits seguits a les Staples, primer contra Lakers, que a priori el rival a batre i el més assequible, van perdre. Actuació increïble de 38 punts de Kobe Bryant, recordant, doncs, el Bryant dels millors moments. I el partit que en teoria es veia doncs, com més difícil, no? el més complicat de treure endavant, contra els Clippers, aquesta matinada, com veieu, l'han guanyat, 108-102. Ricky Rubio, doncs, actuació molt completa, sense arribar a dobles dígits, però sigue sumant bastant, i s'inclou a un final on doncs, ha tirat 3-6 lliures, dos de falta de Redick i una tècnica de Chris Paul. Finalment han notat dos, a la següent jugada ha donat una assistència a Karl-Anthony Towns perquè hi sentència el partit, i els Bulls, doncs, que surten amb un balanç, jo crec que bastant positiu, de la seva visita a Staples.
El Riquet, que ha acabat amb 8 punts, 5 rebots, 7 assistències, si no m'equivoco. Ens has de parlar de Jabari Nowinski, no? Què ha passat?
Bé, a vegades els jugadors veterans doncs, tenen aquelles, no sé com dir-ho exactament, però manies de criticar els actuals, no diré els joves, perquè Nowinski ja té uns quants anys, però sí que saps doncs, que Abdul-Jabbar ha comentat que Nowitzki en cap moment ha estat dominant a la seva carrera. I clar, l'alemany, doncs, evidentment, no s'ha quedat callat.
No li ha fet gràcia, no.
I des del respecte i la classe no, que caracteritza a Dirk Nowitzki, doncs ha dit que no creu que algú que sigui anotador històric i que doncs, promitja 25 punts de rebots als play-offs no sigui dominant en cap moment de la seva carrera. Sempre des del respecte i sempre reconeixent doncs, que si s'ha de parlar de números, lògicament Abdul-Jabbar sempre el superarà ahir.
Ens queden 2 minuts. Hem d'escoltar Pau Gasol, a veure si ens dona temps. Abans, tenim concursants pel concurs d'esmaixades, no?, de l'All-Star.
Sí, s'han filtrat per la web de Cleveland.com i serien Zach LaVine, l'actual campió dels Wolves, Andre Drummond dels Pistons, Will Barton dels Denver Nuggets i Aaron Gordon d'Orlando Magic.
I podem anar amb Pau Gasol ara? Sí, el podem escoltar, Adri?
Sí, escoltem a Pau Gasol, l'entrevista a la COPE, primer parlant sobre la seva no presència a l'All-Star.
Realmente sí, ¿no? Porque creo que mi temporada está siendo meritoria de ese reconocimiento. Pero bueno, siempre estás a las expensas del voto de los entrenadores. Yo siempre miro el lado positivo de las cosas y ese paro me va a venir muy bien para desconectar, para cargar pilas y afrontar el resto de la temporada pues mejor, ¿no? Porque con el tute que llevo entre el verano y la temporada, pues me vendrá bien, la verdad. Cuando acabe la temporada, pues ya veré, ¿no? Ya veré realmente lo que sucede, dónde estoy, cómo estoy y qué opciones tengo. Dependerá un poco de las circunstancias, pero bueno, sí que si todo sigue igual como esta temporada, pues tiene todo el sentido del mundo ejercitar esa opción de salirme del contrato para ver qué opciones tengo y pues, al final me quedan pocos años de carrera y tengo que maximizarlos todo lo que pueda.
Doncs parlant de l'All-Star i parlant del seu futur, veurem per on passa el futur de Pau Gasol. Ho hem de deixar aquí, Adri, abans, què ens recomanes?
Doncs la matinada de divendres tenim un interessant duel texà entre Sant Antonio Spurs i de les Mavericks i la dissabte nit doncs, tenim els Wolves Chicago Bulls, Gasol contra Ricky Rubio.
Us deixem aquí i prenem bona nota. Adri, gràcies i fins dijous vinent.
Una abraçada.
Dijous, que aviat serà dimecres, eh? D'aquí poques setmanes canviarem el dia NBA, el bàsquet al dia. Passem per Alemanya, Alejandro. Espera, ara sí. Ara
queden
sí.
3 minuts per acabar el partit i el Barça perd 68-54 per 14 punts.
I demà divendres es juguen la gran majoria de partits de la 20a jornada de l'Alep Or, amb els enfrontaments Navarra-Prata 2:15, Força Lleida-Osca i Barça-Lasabé, Clavijo a les 9. Ho deixem aquí, gràcies al Mario Ramírez, al José Matoses al control, l'Alejandro Gaitán a la redacció, Xavi Pagana a la producció. Demà divendres, més bàsquet al dia, a partir de les 9 de la nit. Vagi bé.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa.